Matí amb Raquel Garcia. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Sabíeu que vam arribar a tenir fins a 24 cinemes a la nostra ciutat? O que la Casa Duran va estar a punt de ser enderrocada dos cops i que es va proposar un projecte per fer una Rambla a Porxada? Curiós, veritat? Doncs atenció, perquè ara som a punt de descobrir fins a 81 capítols sobre arquitectura, urbanisme, fets històrics, biografies, records i tot tipus de singularitats sobre la nostra ciutat. Es tracta del llibre Descobrint Sabadell, que es presenta el proper dimarts, 12 de novembre, a les 7 de la tarda, a la Llar del Llibre. Però abans, nosaltres farem un viatge per les seves pàgines a través de la mirada del seu autor, Jaume Barberà Canudes. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
A veure, tenim moltes ganes de descobrir aquest llibre, que jo crec que l'origen del Descobrint Sabadell és el blog, no? Sabadell,
sí, sí, sí.
Explica'ns aquest blog.
Exactament. L'origen d'inicial és una pàgina de Facebook que es diu Patrimoni Sabadell. Em van convidar a formar-ne part. Jo de sempre he tingut molta informació de Sabadell i l'anava escrivint. És més, quan vaig entrar ja portava publicats 4 llibres. És dir, aquest llibre és el que fa 6, tots els altres, tots fan reflex a Sabadell. I com que jo tenia doncs molta informació, vaig anar penjant en el Patrimoni Sabadell, vaig anar penjant doncs tot d'articles que eren prou interessants perquè tenia molt seguiment. Llavors, a partir d'aquí, com que anaven passant i anaven quedant perduts, doncs em va dir, escolta, per què no els ajuntes en un llibre? I llavors a partir d'aquí va ser doncs, quan doncs, amb l'ajuda de la meva filla i així vam fer el blog i bueno, mira, avui en el meu blog entrarà la visita de 480.000.
Imagina, no és fàcil
menys,
en un blog.
En 2 anys i mig, 480.000 visites. Vol dir que, bueno, i això tenim a anar seguint endavant.
Com es diu el blog, per si la gent el busca?
Sabadellejant.
Uh-huh. I publiques cada quan?
Cada setmana.
Picant pedra i descobrint.
Sí, cada setmana.
Quin és el missatge, però, que vols transmetre amb aquest llibre, amb el Descobrint Sabadell? Llibre,
sí, jo em confesso que sóc un plagiador. Jo copio del que feia Marian Burgués al segle XIX. Si Marian Burgués i un altre autor, Albert Rossell, ells feien la història, que jo en dic la història menuda. O sigui, no és la història de grans trets de Sabadell, és la història de personatges,
de curiositats,
etc.
No?
I llavors, si sabem nosaltres el que era Sabadell en aquella època, doncs jo tinc la modesta pretensió de que això també, que sigui útil, si penso que sigui útil.
Jo crec que és útil, amè i molt dinàmic. I em crea molta curiositat perquè, clar, et vas formar com a enginyer tècnic mecànic. D'on prové aquesta vocació per escriure?
Sí, jo explico sempre que soc del metall. Jo no soc de lletres. Mira, quan jo tenia 14 anys, aquí a Sabadell, era l'any 64, quan amb un nen li volien dir què vols ser quan siguis gran, guapo? Això, guapo, ho deien sempre. I ho deia fuster, cuiner, paleta, torner. I si això era el divendres, el dilluns hi havia un lloc per anar a treballar. Era així, vull dir, la gent als 14 anys a treballar. I al vespre a escola. Com que els meus pares s'havien separat l'any 61, ma mare va quedar sola amb 3 fills, i jo, esclar, jo als 14 anys a treballar, i estudiar un ofici, que deien, estudiar un ofici. I vaig entrar, doncs, en el mercat, vaig fer delineant, vaig fer enginyer tècnic. El tema d'escriure sempre l'havia tingut una mica deixat, però m'agradava, perquè m'agrada doncs buscar situacions. Perquè aquí, o sigui, tot el que hi ha aquí és cert, però hi ha una mica novel·lat, o sigui, hi poso una mica de novel·la perquè sigui més amè.
Perquè sigui més amè, clar.
I jo ja, o sigui, el que jo estava molt acostumat a fer era fer informes tècnics de les empreses on treballava. I quan em vaig jubilar, o sigui, quan jo vaig entrar en un procés de prejubilació l'any 61, jo vaig, o sigui, vaig estar cotitzant i treballant 47 anys, dels 14 als 61, i em vaig dedicar a escriure. La meva primera il·lusió va ser participar en el... Hi havia un concurs que es deia d'Humorissat i de Pere IV, i vaig presentar el primer llibre. No me'l van publicar i me'l vaig publicar jo, i de mica en mica dius, home, doncs déu-n'hi-do.
Uh-huh. Ja portes 6.
Sí, bueno, 6 sol. A més a més he participat en altres 4 llibres, que hi ha un grup d'aquí a Sabadell, de Lletraferits, que tenim el nom de 7 de llibres, apunta tu, 7 de llibres, que ja portem 3 llibres i una novel·la. Una novel·la que ha tingut l'èxit, uh-huh, que ha tingut déu-n'hi-do, i que estem fent la segona part d'aquesta novel·la.
I per la que avui doncs descobrim, no? Aquest Descobrint Sabadell. I explica'ns una mica també, perquè dius a la sinopsi que malgrat el renom i el potencial de la nostra ciutat, la seva història,
sí,
i aquells que l'han feta no tenen la notorietat merescuda. Per què creus això?
Sí, Sabadell no s'ha sabut vendre. Sabadell, dir, no cal que ho amagui, que normalment tot el que és l'arquitectura que hi havia, tot ha anat per terra. El bosc de Can Feu, podríem dir tot quantitat de coses, que, però és que a més a més hi ha tota una quantitat de personalitats, anava a dir personatges però no són personalitats, que no són conegudes i han sigut claus pel desenvolupament de Sabadell. I aquí doncs hi ha alguna biografia, jo podria parlar per exemple doncs del senyor Joan Bruges i Pellicer.
Qui era?
Va portar l'electricitat a Sabadell.
I com és?
Ell era tèxtil, era de la família Bruges, era tèxtil, i ja veia que l'electricitat aniria endavant, i va fundar dos francesos, l'empresa Bruges Frenia Gazi, que va ser l'empresa l'electricitat, que va acabar sent ABB. O sigui, l'empresa, el bloc, abans d'Unitat Hermètica, va ser el bloc insígnia de la indústria metal·lúrgica de Sabadell. Un altre personatge, Joan Balart i Armengol, va ser inventor, empresari i polític.
I de perquè... quines d'aquestes facetes, quines destacaries més? I per què? Per què és important?
Doncs perquè són persones que no han estat conegudes i no tenen el renom merescut pel que han representat per Sabadell. O sigui, Sabadell, sense, hauria sigut d'una altra manera, però sense aquests personatges doncs hauria estat diferent, perquè ells van fer política, van fer empresa, van fer història, i no se'ls coneix. I jo, doncs, vull dir, la meva humil pretensió és d'anar descobrint coses d'aquestes.
Clar, per això, doncs, és un petit homenatge, no?, a la nostra ciutat i a totes aquestes persones, no?
És que jo t'he dit que tot el que he fet jo, és perquè ho sé fer. Vull dir, que és l'únic que sé fer, no he fet altra cosa.
Però llavors, Jaume, suposo que també t'has documentat, has buscat informació.
A mi
em coneixen,
i em passo hores, per exemple, a l'Arxiu Històric, em coneixen, i si falten dades, doncs vaig al Centre Metal·lúrgic, vaig al Gremi de Fabricants, vaig al Bosc i Cardellac, vaig a l'OES, vull dir que em moc molt per anar trobant, vull dir, intento que tot sigui rigorós. Que jo està escrit amb una certa sornegueria, perquè no sigui prou tan avorrit, però vull dir, tot és rigorós i és cert, vull dir que vaig a buscar...
Per això, doncs, perquè el Jaume doncs, ha anat recollint doncs, tota aquesta informació de l'arquitectura de la nostra ciutat, de fets històrics, populars, d'aquestes biografies, d'aquestes curiositats, no? Informació que serveix, per exemple, doncs, explicar històries com que fa molt de temps, no? Va haver-hi fins i tot una cacera de bruixes, no?
Sí, aquí a Sabadell, vull dir, el segle XVII hi havia... O sigui, les dones, que sempre han sigut molt més llestes que els homes, en aquella època, doncs, ja fos la Inquisició, la religió, les perseguia, no per dones, per llestes. Inclús ara t'explicaré una cosa que quedarà esperada, que no és tant com parlar de bruixes, però per si parlar de dones. Tu saps que a mitjans del segle XIX, al 1850, les ciutats tenien escola per nens i per nenes. L'escola de nens era gratuïta i la de nenes era pagant. Per què? Perquè una dona, per fregar terra, fer el llit, fer el dinar i parir fills, perquè havia de saber de lletra.
Evidentment.
Això era a meitat del segle...
Quina
això,
llàstima, eh?
I això va fer...
Lamentable.
I això va fer que a finals del segle XIX, l'analfabetisme femení arribés al 90%.
Clar,
o sigui, de cada 10 dones, només una sabia llegir i escriure. Els homes era el 40%.
Clar, ens ho posàvem molt més difícil.
I això va ser el que, quan llavors la indústria ja necessitava la gent més preparada, va obligar a obrir l'escola industrial el 1902 perquè la gent aprengués com a mínim de llet i de números.
La importància de l'educació, de la cultura. Evidentment, hi ha un capítol que tracta de la rivalitat entre la nostra ciutat i Terrassa.
Sí, sí, sí.
Explica'ns aquesta rivalitat entre les dues, o aquesta indiferència.
Sí, això podem trobar a Tarragona i Reus, podem trobar a Vilanova i Vilafranca, vull dir, però Sabadell i Terrassa ha estat una rivalitat que no ha estat tan perillosa ni tan violenta com s'ha volgut entendre, o s'ha volgut fer entendre, però sí que ja ha estat. Això ve d'inici quan el rei Jaume I va donar uns privilegis a Terrassa i la gent de Sevilla es va queixar, estic parlant de l'any 1200 i pico. I llavors també la força que van tenir les esglésies de Terrassa, l'església de Sant Pere, doncs eren l'edat mitja, fins a l'any 1852, Terrassa s'acabava aquí al carrer de les Valls.
Sí, és veritat que hi havia la porta, no?
S'acabava al carrer de les Valls. I a partir del 1852 hi havia problemes de tipus dels burots, perquè hi havia cases del carrer de les Valls, com que el carrer de les Valls no era un carrer recte, hi havia cases que el cantó de davant era Sabadell i el darrere de Terrassa. Llavors,
i havien de presentar una acreditació, no?
Sí,
com
sí,
si fos
sí,
una mena de passaport per passar d'un bàndol a...
No, per pagar. O sigui, si tu portaves doncs, bledes, patates i les anaves a vendre al mercat, s'havia de pagar els burots. Llavors, hi havia gent que feia contraband, que entrava pel cantó de darrere i venia davant. Però el problema gros, saps quin és?
Quin?
O quin era?
Quin era?
El dels morts. Perquè ara una persona es mor en un poble i el poden entrar en un altre. Durant molts anys, no. Cada poble que passaves, havies de pagar. I llavors, com que hi havia cases que l'habitació davant era de Sabadell i de Terrassa, si algú sabia que aquell mort s'havia mort a l'habitació de darrere que tocava a Terrassa, l'havien d'enterrar a Terrassa. I llavors hi havia uns lius impressionants. I van dir, bueno, això deixem-ho, i van agafar el que era la Ronda Nord, que ara és la Ronda Semenov, i el 1852 van portar la frontera allà. Fins al 1904, que dos polítics, el comte de Gara, Alfonso Sala, i el fill del Pi Margall, Pierre Suaga, tot allò de Terrassa, però era gent que votava Esquerra, no votava el Comte de Gara, i ell s'ho va treure de sobre, i llavors es va eliminar el municipi de Sant Pere de Terrassa i Sabadell va quedar amb els límits que té ara.
Va quedar annexionat ja la Creu Alta, els Tallarets i tot, ja van formar part de la nostra ciutat.
A mi m'agrada explicar també.
Digues, què
que
més?
Per exemple, la indústria tèxtil, doncs la torsió, ens estic parlant doncs, de final del segle XIX, la torsió del fil que aquí se deien dretes, a Terrassa se deien d'esquerres.
Sí, sempre fent la guitza, eh?
A l'hora de posar el rodet dins la llançadora, si a Sabadell es feia així, a Terrassa es feia aixàs. No diré qui portava la contrària d'algú, però és això. I hi ha hagut sempre rivalitat. I llavors hi ha doncs, aquella d'això que si les dues ciutats haguessin anat juntes, doncs, de forma comarcal, haurien aconseguit molt més que no pas. És més, l'única vegada que van anar juntes va ser quan es volia fer la Sabatassa, que en deien, una ciutat per 100.000 habitants entre mig de Sabadell i Terrassa. És l'única vegada que han anat a favor de la... Però es van deixar perdre. L'autopista, que primer va ser B29, després A18 i ADC58, aquesta autopista la van fer en 20 anys de retard. Es havia de fer molt abans, però hi havia uns dinerons a la Diputació i el president es va fer una autopista per ell.
O sigui,
l'autovia de l'Ametlla se la va fer el marquès de Castellfoliter per anar a casa seva. Si Sabadell i Terrassa haguessin lluitat més, això ho explica el Mercè en el seu lloc, doncs ho haurien tingut abans, perquè era la carretera nacional 150 d'aquella època era la que havia més trànsit de llarg.
També expliques amb moltes altres curiositats, no? Per exemple, l'amenaça de la Casa Durant, no?
Sí,
també
sí.
M'ha sobtat, dues vegades va
sí, sí.
Estar en perill.
Jo explico que va ser com un que va tenir dos set vols. Vull dir que, aviam, la Casa Durant, per riquesa arquitectònica, no. El que passa que és la masia més antiga, i per tant s'havia de conservar. Però quan van fer l'estació gran, l'estació de la Renfe, i van urbanitzar el carrer que era el Despatxos, que és el carrer Indústria, doncs estava previst que des de l'estació es pogués anar al passeig. I això obligava a tirar la Casa Durant a terra. Això era l'any 1855-60. I ho van deixar. Es va anar quedant fins que l'any 1958 ja es feia de ple, es havia tirat. I llavors les entitats sabadellenques, totes, juntes, van ser les que van salvar la Casa Duran.
Sort, com sort, sempre, eh? Sí. De les entitats i dels veïns, de la força que tenim. Els sabadellencs i sabadellenques sempre, malgrat el pas dels anys, eh? Veiem totes aquestes reivindicacions. També sobta el tema de la Rambla, no? La Rambla Portada.
Sí, la Rambla va ser una idea del que llavors era un altre dels personatges, que era en Pere Turull i Sallent, que si mires els historiadors destaquen només la seva faceta de cacic. Que sí, que ho era el cacic, perquè era l'home que manava més, o que tenia més... Però, home, és que va fer altres coses com perquè només. Perquè, tot i sent el cacic, va ser el que va fer la Caixa de Sabadell. Va convèncer el seu consogre, i va aconseguir familiars i amics, per fundar la Caixa de Sabadell. I ell volia, quan el portal de Barcelona encara hi era, ja va fer la Rambla, que era el camí que anava a Barcelona, i va fer la Rambla, però... va quedar curt i la va fer estreta, la va fer de 80 pams. Normalment la Rambla de Barcelona és el doble, 160 pams. Llavors anaven per pams, eh? Quan van urbanitzar, per exemple, el carrer Vilarrúbies, ja és més ample que la Rambla i tot. I la Rambla, quan la van fer, la van voler fer que hi hagués vorera, amb una banda, pas de carruatges, al mig un passeig central, però va quedar estret. Mentre no hi havia gaire trànsit, doncs no passava res. Però quan va venir el tren elèctric l'any 25, llavors passava que hi havia molt trànsit i llavors feia nosa. I llavors la van transformar en bulevard com és ara.
Com és ara, com la veiem ara. Parla'ns també de la Torre de l'Aigua, no? Que suposo que...
Sí, la Torre de l'Aigua...
És una icona de la nostra
ciutat. Sí, però és un tema que des de que es va fer fins que es va posar en marxa van passar 20 anys. Sí, quan la van fer ja era petita. Ja era petita. I llavors, doncs, perquè era un sistema d'agafar l'aigua. Aquella època ja hi havia bombes, ja es podia aixecar l'aigua, i és alta, per donar 2,5 quilos de pressió, que són els 25 metres que té d'alçada. I quan es va posar en marxa, doncs ja s'havia crescut molt i va estar, doncs, 20 i pocs anys en funcionament. I ara, és una icona, ara és el símbol de Sabadell per antonomàcia.
De totes aquestes coses parlareu el dimarts al llarg del llibre a les 7 de la tarda. Com serà aquesta presentació?
Sí, tinc la sort de col·laborar amb l'amic David Vilarrós, que és una eminència en aquests temes, i ell m'ajudarà. Ell farà la part, diguem-ne, més de representació del llibre, i jo la part més concreta.
Doncs a tothom, tots els sabadellencs convidats a descobrir doncs aquesta història. Per cert, el capítol 140 anys de Sabadell Ciutat, afirmes que malgrat els errors i els encerts tenim la ciutat que tenim.
Sí.
Alguns ciutadans poden pensar que està bé, altres regular, i la resta potser doncs molt millorable. Vostè en quin bàndol es posiciona?
Jo sóc sempre positiu. Jo sóc optimista de mena. Jo, fixa't, si quan a TV3 comença el Telenotícies, que surt el rellotge aquell, sí, doncs em quedo amb Badalí fins que surt Sabadell. Saps que van sortint les lletres?
Sí, és veritat.
Doncs jo em quedo allà amb Badalí i aviam si surt Sabadell. I sempre surt, eh? Quasi que sempre surt.
Un apassionat i que transmet aquesta dèria, aquesta passió per la nostra ciutat. Jaume Barberà Canudes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I molts encerts amb aquest llibre i amb el blog també. Que vagi molt bé.
Moltes bon gràcies, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.